Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. El govern treu pit de la gestió turística de la legislatura amb un canvi de model que aposta pel valor, per l'anomenat turisme de qualitat, enfront de la quantitat i, com a bandera, la sostenibilitat i l'impuls de l'esport i la cultura. Són alguns dels temes a debat en el Fòrum Internacional de la Fira de Turisme que se celebra a Menorca, que aplega a l'EO una trentena d'empreses locals. Un objectiu que xoca de front amb la previsió que les Balears es convertiran enguany en destinació refugi dels viatgers amb vacances planejades l'Orient Mitjà, que les canvien per mort de la guerra que hi ha ara mateix. Tot d'un escoltarem l'anàlisi que en fan alguns experts abans de repassar els titulars de la jornada el dissabte 11 d'abril. Formentera activa la mesa de diàleg social per estudiar ajudes davant l'impacte de la crisi internacional. Álvaro Alonso, bon dia.
És la primera vegada que l'illa posa en marxa una mesa pròpia per coordinar la feina del Consell Insular i els principals agents socials i econòmics. La primera sessió serà dimarts que ve per iniciar l'anàlisi de possibles ajudes i mesures a impulsar des de Formentera, com ja han fet altres institucions.
Avui és el Dia Mundial del Parkinson, un trastorn degeneratiu del sistema nerviós que afecta unes 2.000 persones a les Balears.
La qualitat de vida dels afectats depèn molt de l'ajut i l'atenció que reben per retardar-ne els efectes. L'Associació Balear de Parkinson aprofita la jornada per promoure l'activitat física i l'entorn social per evitar l'aïllament dels pacients.
Les serps arribades de la península són el principal perill per les sargantanes de les Pitiüses.
Les han arrenconades tant que ja no se senten com, ja no se sent com s'arrosseguen damunt la fullaca de pi. És el punt de partida del documental El silenci d'Eivissa, que ha coproduït IB3 i que avui s'estrena.
La reivindicació de l'oci i l'educació en català és tema central enguany de la Campallengua.
Manacor acull la cita amb més d'una trentena d'activitats durant tot el cap de setmana. El plat fort serà el concert d'avui vespre.
I els esports, quins titulars tenim avui? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia, Martín de Micheli, tenir el Real Mallorca, confirma que no hi haurà gaires modificacions a l'11 que jugarà demà davant el Rayo Vallecano, que 7 dies abans, recordem, va superar el Real Madrid a Somos per 2-1. Omar Mascaré continuarà a l'eix de la defensa i la dupla formada a la zona de mitjos per Sergi Darder i Pablo Torre repetirà titularitat.
Temperatures altes, però amb molta presència de núvols al cel que anuncien un canvi de temps en les pròximes hores. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui hem encetat el cap de setmana amb molta pols en suspensió i també l'arribada progressiva de núvols que ara mateix tenyeixen el cel de les illes i que al llarg del cap vespre seran més presents. No esperam precipitacions avui a la baixa, no es descarta qualque brusquina, però serien fenòmens localitzats. Avui encara mantenim les temperatures elevades. És cert que han davallat a la zona del Llevant perquè el vent bufa de component est i ara mateix en aquests indrets tenim temperatures properes als 22-23 graus, mentre que cap al ponent, sobretot de Mallorca, arribam a tocar ja els 28. Demà tindrem un canvi total de tendència. Esperam un cel ben carregat, encara en restes d'aquesta pols en suspensió, sobretot durant la primera meitat del dia, i amb possibilitat d'algunes precipitacions. Al matí, en cas de produir-se, serien fenòmens localitzats, febles i puntuals. Això sí, vindrien acompanyats de terra roja. A partir del cap vespre i, sobretot, entrada la nit cap a dilluns, podrien tenir algunes precipitacions una mica més intenses. A més, demà notarem una clara davallada de les temperatures en alguns punts de l'ordre de 8 a 12 graus. Per tant, el termòmetre es podria situar entre els 15 i els 16, principalment al nord de cada una de les illes. I quant a la força del vent, demà també entra tramuntana amb intensitat, esperant cots que poden arribar a superar els 60-70, puntualment els 80 km per hora, per tant també situació marítima més alterada, principalment al nord de Menorca i al nord de Mallorca.
Són les 2:04, el control tècnic Lluís Menéndez, començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El turisme sostenible i la desestacionalització són dos dels temes centrals de la Fira de Turisme de Menorca, cita consolidada que reuneix una trentena d'estants amb propostes molt diverses vinculades a aquest sector. Un espai que permet als participants promocionar-se i alhora reflexionar sobre els reptes de futur del turisme. Una cita a la qual ha assistit Cristina Tomàs. Bon dia, Cristina. Com ha anat aquesta novena edició?
Bon dia. La necessitat d'un turisme més sostenible i compatible amb la vida dels residents, la millora de la connectivitat aèria i l'allargament de la temporada turística són alguns dels reptes que s'han posat avui damunt la taula. Les institucions aposten per no augmentar l'arribada de turistes en temporada alta, sinó fomentar les visites durant els mesos de temporada baixa, impulsant sobretot el turisme esportiu i cultural. Així ho han defensat la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, durant el Fòrum Internacional del Turisme que s'ha celebrat aquest matí a l'Aior.
Turisme, cultura i esports com aquest trinomi per un turisme més sostenible, regeneratiu, més respectuós en el medi ambient i més respectuós també en els ciutadans i en els residents de les Illes Balears. Estem ja creixent més en despesa per turista que no en el nombre de turistes que arriben. Per tant, estem creixent més ja en valor que no en volum.
Un exemple de lo que estem fent per aconseguir això, per allargar la temporada turística, és l'opening cultural que han posat en marxa per primera vegada en guany, que està tenint molt d'èxit.
Un esdeveniment que s'emmarca dins la novena edició de la Fira de Turisme que se celebrarà durant tot aquest cap de setmana aquí a l'Aior. També hi han participat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, qui ha advertit de la incertesa derivada de l'actual context geopolític.
De moment, una estabilitat en la demanda, però amb una expectativa i amb una situació d'alerta, perquè, evidentment, en funció de quan duri aquest conflicte, això tindrà conseqüències econòmiques d'increment de preus, per tant, increment de costos del sector turístic, i també tindrà efectes en els carburants i en el preu del querosè, per tant, això té efectes també en els bitllets d'avió.
Gràcies, Cristina. I en aquest sentit, analitzem ara una dada turística que encesa el debat aquests dies. El 6% d'increment de les vendes d'abril a juny que preveu l'enquesta periòdica al sector a les Illes. Un efecte del desviament de viatgers de destinacions a l'Orient Mitjà cap a Espanya i les Balears per mort de la guerra amb l'Iran. Aquest informe d'Exceltour, l'associació de principals operadors de viatges espanyols, preveu un increment dels guanys entesos com l'increment del PIB del sector turístic de 194 milions d'euros a l'Estat.
Si les coses no es facin destriar quina part d'aquest increment pot ser conseqüència d'una major arribada de turistes i quina de l'alça recurrent del preu dels allotjaments les darreres temporades. Amb tot, aquesta diferència positiva, és a dir, els beneficis obtinguts pel sector serviran per pal·liar l'augment de costos, ho explica l'economista Tolo Deià, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears.
L'espiral inflacionista que hem viscut després de la crisi d'Iran ha estat molt important. Aleshores, és cert que és necessari repercutir una part d'increment de costos en el preu, però aquells preus que se van impactar fa estona ja no se poden tocar. Aleshores, l'únic marge d'actuació que tenim és repercutir aquest increment de costos damunt d'aquests preus que tenim a les nostres ventes directes o a través d'agències de viatges online.
En qualsevol cas, recorda d'allà que l'enquesta d'Exceltour no comptabilitza la previsió de turistes, que no s'allotjaran a cap tipus d'establiment reglat, sinó el que anomenen cases d'amics i familiars. Són prop de 3 milions anuals, segons les dades que hi maneja.
I pel també investigador de la Universitat Balear, expert en l'impacte social del turisme, el geògraf Ivan Murray, la desviació de turistes del conflicte a l'Orient Mitjà a una destinació refugi, com ara les Balears, pot alterar la previsió, que ja no és possible anar més enllà de la xifra rècord de turistes dels darrers anys. Murray afegeix el factor turisme de luxe en aquesta equació.
A més, turisme de luxe, paradoxalment, se sol donar una tendència contrària en termes d'igualtat, és a dir, un augment de certes desigualtats en distribució de guanys, a través de la redistribució salarial, fonamentalment, però també un augment més considerable dels consums de recursos naturals i els augments de residus per part d'aquestes tipologies turístiques que solen tenir uns comportaments més extravagants que la resta de la societat.
Davant l'enquesta d'Exceltour, l'increment del 6% de les vendes turístiques al segon trimestre d'enguany, el govern respon amb la cautela de qui encara ho ha de veure fet realitat. Però per si de cas, recorda que a les Illes hi ha un límit a la baixa per la lluita contra l'oferta il·legal, que és el de la capacitat d'allotjament.
Per cert, que la mateixa enquesta d'Exceltour recull que entre gener i febrer d'enguany i respecte del mateix període de l'any passat, l'oferta d'allotjament turístic s'ha reduït a Eivissa el 70% i a Palma el 39%, una dada que s'ha d'interpretar en el context d'aquesta lluita contra els pisos i cases de lloguer vacacional sense llicència.
I per fer front a la incertesa econòmica i social derivades dels actuals conflictes armats, el Consell de Formentera ha convocat la primera sessió de la Mesa de Diàleg Social de l'Illa. Serà dimarts que ve.
És la primera vegada que Formentera posa en marxa una Mesa de Diàleg Social pròpia, concebuda com una eina estable de coordinació entre el Consell i els principals agents socials i econòmics de l'Illa. Òscar Porta és el president del Consell.
parlar, escoltar-nos i trobar solucions junts en els reptes que tenim davant. El nostre objectiu és molt clar, prendre les millors decisions per a la ciutadania, especialment en qüestions com la feina, l'economia i el benestar de les persones. A Formentera sabem que els moments difícils es superen millor si treballem junts.
La mesa comptarà amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i podrà incorporar també representants polítics i altres persones o entitats vinculades als assumptes que s'hi tractin.
Ho han dit en titulars, avui és el Dia Mundial del Parkinson, un trastorn progressiu del sistema nerviós que afecta la part del cervell responsable del moviment. A les Illes Balears es calcula que hi ha unes 2.000 persones afectades. L'Associació Balear de Parkinson ha aprofitat la jornada i tota la setmana també per organitzar activitats que donin visibilitat a aquesta malaltia, que avui dia encara no té cura.
Vemos que cada semana nos llaman para asociarse y para que han detectado Parkinson. Es increíble, cada semana tenemos 3-4 personas que nos llaman para información y para ser más para participar en nuestras actividades.
Ja ho sentiu, els diagnòstics d'aquest trastorn crònic no aturen, ho diu Hilda Meubis, la presidenta de l'Associació Balear de Parkinson. Aquest matí diverses persones han participat en una caminada per Palma organitzada per l'entitat. Una de les principals metes de l'associació és fomentar el moviment físic i social dels seus membres. Ho sap bé José Hernández, que va rebre la notícia ja jubilat.
Todas las actividades que se puedan hacer durante la semana son... Nuestra misión es ejercicio más ejercicio y alimentación correcta, como he dicho.
Al voltant del 30% de les persones afectades pel Parkinson pateixen episodis de bloqueig motor, moments en què el cos no respon i els peus semblen quedar-se aferrats a terra. Això fa que moltes persones se sentin incompreses, evitin sortir al carrer i limitin la seva vida social. Amb tots, d'altres afronten la malaltia amb un altre esperit, com Patrick Flowers.
Al principio no me lo creía y luego pensé, vivo como estoy viviendo, no voy a cambiar nada.
L'Associació Balear de Parkinson ha organitzat una festa benèfica per avui, a les 7 de l'hora baixa, al Wave Club de Palma.
La qualitat de vida dels afectats d'aquesta malaltia, del Parkinson, depèn molt de l'ajut i l'atenció que reben per retardar-ne els efectes. A les Pitiuses són atesors per l'Associació d'Esclerosi Múltiple. Ens ho explica Enric Fernández.
Una vecina d'Eivissa, na Pepi Collado, de 63 anys, ha explicat a l'ONG AEMIF el seu cas pel Dia Mundial del Parkinson. L'associació atén en l'actualitat 24 persones a l'illa Pitiusa.
Después de varias pruebas y un montón de varios médicos me diagnosticaron, primero me dijeron que era esclerosis y el que se equivocó y era Parkinson. Y iba con mi hija y mi hija se puso a llorar. Y yo le dije, digo, que no, digo, es lo que hay, si no pasa nada. Gracias no te hace, porque tienes eso y no es lo mismo que si estás sana, eso está claro, pero bueno, lo tengo asumido, no...
L'autonomia personal és un dels reptes més grans dels pacients amb Parkinson.
Ahora no puedo trabajar, voy haciendo cosas en casa, bueno, cualquier cosa y me canso mucho. Mover un poquito la mano, pero dice que no estoy mal ahora. Como me hice la cirugía de BS, es como, bueno, no es así, pero como una especie de marcapasos que te ponen marcapasos aquí. Pero en vez de ir al corazón, va a la cabeza. Pues no tengo tantos movimientos y no noto tanta rigidez. Alguna vez, quizá, pero poquito.
Na Pepi exercita també la seva memòria. La seva pèrdua és un dels símptomes més greus de la malaltia.
Yo vengo a hacer ejercicios para mejorar la memoria, que la memoria a veces falla un poquillo y así estás con más gente también.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Les reserves hídriques de les illes se situen en el 54% al mes de març, un descens de 4 punts respecte al mes anterior, però, en tot, la variació anual és positiva, es manté un poc per damunt de la registrada de fa un any.
Segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, ha estat un mes molt humit, amb una precipitació bastant per damunt de la mitjana, en gairebé 59 litres per metro quadrat. Pel que fa a l'evolució de les unitats de demanda, es pla es manté en situació d'alerta, mentre que en prealerta estan Menorca, Artà, Manacor Felanitz, Migjorn i Palma-Alcúdia. A la resta del territori, la situació és de normalitat. Tenint en compte la situació actual, per al mes d'abril es preveu un lleuger augment de les reserves hídriques a les Balears. tot i que no s'espera cap canvi d'escenari pel que fa a la sequera.
I avui a Hora Baixa s'estrena el documental El silenci d'Eivissa, una coproducció d'aquesta casa, d'Ivetres, que posa el focus en la proliferació de serps invasores i el seu impacte sobre la biodiversitat de l'illa. La principal afectada és la sargantana pitiusa. Ens ho explica Esther de Miguel.
A través de testimonis d'experts i imatges impactants, el documental mostra els danys provocats per espècies invasores. Rubén Casas és el director del Silenci d'Eivissa.
L'augment brutal de la colobra de ferradura que va venir fa uns 20 anys, no s'esperava que tingués aquesta explosió tan brutal. Les serps estan assentades ja en el 90, més del 90% del territori. Ara una serp pot estar amagada a un coixol, a una capsa, estan realment, entren absolutament per tot.
El documental també relata els esforços constants per contenir-ne l'expansió. És de 9 cases.
S'estan posant a prop de 2.000 trampes per tota la illa, per tots els illots. El documental se diu El silenci d'Eivissa perquè no només afecta a les sargantanes, no se senten ocells, no se senten les sargantanes córrer, i s'està quedant un puesto amb una biodiversitat increïble, s'està quedant en silenci.
La seva estrena tindrà lloc avui a les 7 de l'hora baixa a l'Auditori de Caló de Sol i a Sant Josep.
I en crònica de successos vos explicam que la Guàrdia Civil continua investigant les causes de l'explosió de gas butan un domicili del Mitjon Gran la matinada d'aquest divendres.
A conseqüència de les cremades, una dona de 70 anys va morir aquest divendres capvespre a l'Hospital Mateu Orfila. La deflagració va deixar molt malmès l'interior d'una casa al carrer de Maria Auxiliadora. Per precaució, els habitants de les cases del costat van ser desallotjats, però el mateix divendres capvespre ja els van autoritzar a poder tornar als seus domicilis.
I un iot de 23 metres d'eslora que ahir es va cremar el port d'Eivissa descansa ja al fons del mar al costat del dic de Botafoc.
La virulència de les flames va fer impossible salvar-lo i Salvament Marítim només es va encarregar de dur-lo a zona segura. Aquest matí han comprovat que no existeixen restes de contaminació. Ara, autoritat portuària i capitania marítima hauran de decidir si es reflota o no. A bord hi havia 6 persones i dues d'elles, dos joves de 26 i 29 anys, varen resultar ferides lleus. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident.
Informatiu migdia.
Dues i 17 minuts, el focus de l'actualitat internacional està posat avui a Islamabad, capital del Pakistan. La ciutat acull les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units. De moment, les delegacions d'ambdós països no s'han reunit directament, tan sols per separat, amb el president pakistanès com a interlocutor.
Damunt la taula de les negociacions hi ha diversos aspectes claus. Els ja coneguts al voltant de l'obertura de l'estret d'Hormuz, l'aplicació de l'alto el foc en el Líban i la finalització del programa nuclear iranià es suma ara al del debat sobre si els Estats Units accedeixen a descongelar 6.000 milions de dòlars en actius perses. Trump, això sí, continua en la seva retòrica. Obrirem l'estret d'Hormuz molt prest. No necessitem un pla B. El seu exèrcit està derrotat. Els hem donat fort. El nostre exèrcit és increïble, la feina que han fet.
Les dues parts es miren amb recel abans d'establir converses directes. Estats Units amenacen reprendre els atacs si les negociacions no avancen, mentre que l'Iran ha demanat als americans que segueixin els seus interessos i no els d'Israel.
Precisament Netanyahu no cedeix en la seva ofensiva sobre el Líban, a la vegada que també ha realitzat un atac aeri contra un control de seguretat del campament de refugiats a Al-Bureix, que ha deixat 6 morts.
El rei emèrit Joan Carles I ha rebut aquest migdia a l'Assemblea Nacional Francesa, la seu de la sobirania popular de França, el Premi Especial del Jurat del Llibre Polític per les seves memòries publicades l'any passat amb el títol Reconciliació.
Je suis conscient que nul est prophète dans son pays.
Soc conscient que ningú no és profeta a la seva terra, ha dit el pare de l'actual rei d'Espanya, que ha insistit que, tot i reconèixer les seves falleses i errors, volia posar en valor que el seu paper com a cap de l'Estat va ser el correcte.
I un darrer apunt, perquè la missió Artemis 2 ja ha estat de tornada a la Terra. Aquesta matinada ha tocat aigua davant les costes de Califòrnia després de 10 dies de travessa.
La nau Orion, en la qual viatjaven els 4 astronautes de la missió, ha descendit durant 13 minuts a través de l'atmosfera terrestre a 40.000 km per hora, ajudada d'una sèrie de precaucions.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time. Integrity's astronauts back on Earth.
Amb aquesta locució retransmetia la NASA el moment un nou capítol en el viatge de l'ésser humà per l'espai.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Obrim la plana d'informació cultural amb una notícia, com conegut fa uns minuts. L'escriptor llucmajorès Sebastià Alsamora ha guanyat el Premi de la Crítica de Poesia en Català pel seu darrer poema Sala Augusta. Aquests premis literaris, els únics a Espanya que premien obres en les quatre llengües oficials, s'han fet públics aquest migdia a Salamanca. I anem ara cap a Manacor, on milers de persones ja estan gaudint de la Campallengua. La ciutat acull aquesta celebració després de 14 anys i més d'una trentena d'activitats l'ompliran de reivindicació i d'oci col·lectiu en català. Pere Morell és allà. Pere, bon dia. Com es viu la festa?
Bon dia. Cada cop hi ha més tendes de campanya a Manacor de joves que venen amb ganes de gaudir de la Campallengua. Ara s'han aturat totes les activitats perquè és l'hora sagrada, l'hora de dinar. I entre les més de 30 activitats d'aquest cap de setmana a Manacor hi ha xerrades, taules de debat, torneigs esportius, de truc i una mostra de cultura popular. Alguns joves expliquen l'importància d'aquests actes que combinen reivindicació i bauxa en català.
Joves que puguem gaudir d'espais d'oci en català són molt pocs a Silla, i que sigui un cap de setmana sense aprenament en català és, ho trobo una cosa importantíssima, sobretot perquè és que no, fora d'aquí no costa de trobar. El vespre serà llarg, llarg, sí, interessant. Sí, 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 hi ha de tot. Avui de dia farem la part més, diguem, de context, no? I el vespre la part més d'oci i més de festa. Claro.
Un dels temes centrals és la manca de presència del català a la UIP. Hi ha hagut una taula rodona sobre el tema que ha finalitzat fa breus minuts. Robert Jada és estudiant de Filologia Catalana i Pere Ballester, del Sindicat Estudiantil.
No només volen ser una campanya de crítica, volen ser propositiva. Volem incorporar estudiants, professors, lingüistes, per demanar què podem fer tots plegats per millorar aquesta situació. No és una campanya de nosaltres contra ells, volem anar tots plegats junts per millorar una situació que trobem que és de vida o mort per la llengua.
És una vulneració dels seus drets lingüístics d'estudiar en català, sobretot quan a les guies docents se determina aquesta classe en català. Si és en castellà ja programadament és un altre tema, però normalment quan passa això l'alumne se veu vulnerat com a estudiant.
Després de dinar, una cercavila durà fins a la zona de concerts al Parc de Namoia, on actuaran artistes com Maria Jaume, Planete i el grup valencià Auxili. La cloenda i comiat d'aquesta edició serà diumenge, amb un gran dinar d'arròs brut. La Campallengua només acaba de començar.
L'actriu canària Antonia San Juan rebrà a nit el Premi Estarté Nacional d'Honor al Festival de Cinema d'Eivissa, l'Eivissine. Així clouran 3 mesos de projeccions cinematogràfiques. S'atorgaran 21 estatuetes a repartir entre 41 curtmetratges i 5 llargmetratges seleccionats. L'artista Maria Dánez, que enguany apadrina aquest festival, ha participat avui matí de la roda de premsa prèvia.
Es una manera de estar aquí, de apoyar el cine, de, como tú decías antes, de empujar a la gente joven, al público, a ir al cine, porque el cine se tiene que ver en pantalla grande. Yo creo que eso no lo podemos perder. Si mi presencia sirve para el reclamo y para llevar a la gente al cine y para que este festival todavía tenga más presencia, más fuerza, pues aquí me tienes.
2:24. Ara, els esports.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Amb les baixes d'Antonio Reillo, Mateo Josep i Jan Sas, aquesta ja de fa temps per lesió, fins a final de temporada, els tres casos i de màrtir Valgen. Per acumulació de molestacions, el Real Mallorca afronta demà una bona prova de foc davant d'un rival, el Rayo Vallecano, assequible quan juga a l'estadi de Somos. De fet, de les darreres 4 confrontacions a l'illa, tota la primera, el balanç de 4 victòries pels vermells, amb 8 gols a favor i només 3 en contra. Un fet que aquest migdia ha reflexionat el tècnic del conjunt madrileny Íñigo Pérez a la prèvia del partit.
El Mallorca es cierto que no somos capaces de, cuando jugamos en Somos,
estar cómodos, más allá del resultado, que evidentemente es lo más importante. Son partidos en los que en ningún momento nos situamos, nos sentimos capaces de que estamos dentro del partido, de encontrar nuestra forma de juego que nos lleve a bueno, ir entrando en el partido, encontrar dinámicas positivas y, por ende, al final, tener un buen resultado.
Unes estadístiques que, sense cap dubte, vol per Joan Galtan i mallorquinista Martín de Michelis. A compreu aquest midi a la prèvia del partit i així vol la confrontació de demà.
Si bien no alcanzás la salvación con el Rayo, ni tampoco si perdés, significa que todavía no tenés ningún tipo de chance. Ganar después de ganar sería bonito para lo interno, para fortalecer lo que venimos haciendo, para demostrar que seguimos creciendo.
Un rival, el Rayo, al que respecta molt i al que vol guanyar aprofitant la bona línia del seu equip després de superar, 7 dies abans, el Real Madrid.
Y bienvenido sea que el Rayo no llegue en este momento, porque es un gran equipo, porque tiene las ideas muy identificadas, muy claras, sabe a lo que juega, sabe a lo que viene, no va a venir a esconderse. Así que creo que nos vamos a enfrentar dos equipos en un estado de gracia, nosotros por la energía que nos significó ganarle al Real Madrid, porque creo que estamos en crecimiento, porque tenemos ganas de afrontar todo tipo de partidos. Hemos sido competitivos en los cuatro que jugamos, entonces vamos a tener un partido en el cual vamos a tener que estar bien, bien alerta y saber cómo atacarlo, porque ellos son un muy buen equipo.
Com han dit abans, al principi, la pitjor notícia per de Michelis i pel Real Mallorca són les baixes fins a final de temporada d'Antonio Rayo i Mateo Joseph, un fet que li sap molt de greu a l'argentí.
Las dos son pérdidas súper importantes. Lo dije desde la primera conferencia, que vamos a necesitar de todos. Bueno, ya tenemos dos menos. Con más razón sostengo lo que dije al principio, de que necesitamos de todo el grupo y no solo del once inicial que arrancan los partidos. La idea es exigir en la semana, en los entrenamientos, para que todos se vayan poniendo bien, mejor.
De Michelis confirma que Marascumbul encara no està per sortir de titular, que Omar Mascarell té totes les paperetes per repetir al centre la defensa. Després, satisfet per veure el bon nivell mostrat per Lubumbo, i confirma la titularitat a la zona de mitjos de la dupla Sergi Darder-Pablo Torre. Això sí, amb un desig final, que a la fi el seu equip acabi el partit de demà sense anar més lluny, sense encaixar cap gol. Això en quant a la primera divisió, la segona federació femenina, 24a jornada, amb el Balears Futbol Club, que juga a les 4 a Lleida davant l'AMB. Miqui Mellans, entrenador de l'11 blanc i blau, sap que no li queden ja opcions matemàtiques de poder jugar al playoff d'ascens, però el seu rival es juga a la permanència.
Ella sí que té un objectiu de salvació, per tant, nosaltres no ens podem relaxar, hem d'anar competint al màxim, i és vera que no tenim un objectiu en quant a classificació perquè no ens podem ficar a play-off, però al final el fet de defensar els nostres escuts, la nostra història i tot el que representa el Balears femení en aquesta categoria és molt important. Per tant, durant la setmana li hem donat molta importància en això, que les jugadores no ho deixin, que segueixin treballant, perquè al final la segona volta la dinàmica és molt bona i volem acabar amb aquesta sensació.
I recordar la tercera federació, 30 jornades abans d'avui, 4 partits, 2 a les 4, Manacor, Jocetens i Portmany al Cudi, 1 a les 5 i mitja, el Coirense Santaní i a les 6 d'Arbi Palmasà, Roland Molina, Son Cladera. Pel que fa al món del vòlei, a l'Espelliga masculina, avui primer assalt cap al títol. Es juga al pavelló Juan Ríos Tejera el primer partit de quarts de final entre la Laguna Vòlei i el Conet de Balear-Manacor. Alexis González, tècnic del Conet de Balear, és optimista.
Ahora comienza otro campeonato. En los playoffs, el que sigue vivo es el que quiere más, ¿no? Pensando en el partido del sábado, yo creo que nosotros, jugando a nuestro nivel, tenemos que ir a buscar la victoria.
En quant a molt la cistella, recordar, primera federació, 29a jornada. Avui juguen dos partits a la Txec Cartagena, Este Menorca, i a la Sèrie Villa, Zamora, Figui, Mallorca. Part demà, quan falti un quart per la Txec, jugarà el Palmer Bàsquet Melilla, amb la permanència en joc, i a la segona federació també demà, a les 5 i mitja, el Salou és el rival del Clars Bàsquet en Sant Antoni, que cerca l'equivocació de la mida de Castelló per recuperar el liderat de la categoria, falta dues jornades pel final de la competició. Fins aquí els esports.